5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
Efectivament, efectivament, amb Francesc Morgades, però sense oblidar i posant els al davant, si cal, el Toni Olivella, que és l'home que porta micros i de més coses així elèctriques, la Goretti Martínez, que gestiona la pàgina web on després aquestes petites explicacions que jo els faig es pengen, i el Marc Pujol, que, bueno, si algun dia s'ha passat veiet o això, doncs també ens ajuda, i entre tots quatre fem aquí aquesta petita obra que es diu 5 a la setmana. Però ja sabeu que sempre comencem amb una cançó que parla de records, i avui, remenant, perquè encara que no ho sembli, anem buscant, hem trobat una veu, la del David Torner, que canta una cançó que és força interessant perquè és una mica l'esperit d'aquest programa, que porta per títol Les veus del passat. Per tant, comencem aquest 5 a la setmana, d'aquesta setmana, valgui la redundància, amb Les veus del passat, del David Torner.
Mig de la boira es poden escoltar les veus del passat, que expliquen històries perdudes en el vent que no coneixem. S'escolten de lluny paraules d'amor que van sortir del cor, anhels amagats i secrets ben guardats de dos en el. S'escolten de lluny rialles d'infants jugant al carrer, on salten i corren en un món que han creat de fantasia i realitat. Quan la resposta segueix en el vent, però encara ens preguntem com pot ser que la condició humana no ha canviat amb el temps. Enmig de la boira es poden escoltar les veus del passat, que expliquen històries perdudes en el vent que no coneixem. S'escolten de lluny els crits de dolor d'innocents que van morint en guerres absurdes que les han provocat els que no estan lluitant. S'escolten de lluny llegendes antigues de princeses i cavallers, de monarquies feudals i d'un poble ferit buscant la llibertat. Quan la resposta segueix en el vent, però encara ens preguntem com pot ser que la condició humana no ha canviat amb el temps. No ha canviat amb el temps. En el vent, però encara ens preguntem com pot ser que la condició humana no ha canviat amb el temps. No ha canviat amb el temps.
26 d'abril de 1954. El dia que a Nairobi, la capital de Kènia, comença la que serà coneguda com Operació Anvil, que permetrà detenir ni més ni menys que 20.000 20.000 militants del Mau Mau. El Mau Mau, que ja sabeu, és una organització que lluitava amb mètodes bastant dràstics per aconseguir la independència. Bé, però situem les coses a Kènia, on des de principis del segle XX els colons europeus s'han fet els amos del territori, tenen les millors terres, els asiàtics s'han fet els amos del comerç i els oriunds, és a dir, els africans, no arriben més enllà de ser mà d'obra barata, que cobra un sou mínim i que, a més, en pocs anys ha passat dels 2,5 milions que eren a començament del segle als 5 milions, la qual cosa vol dir que, dit així, mal dit, sobra bastanta gent i, a més, aquesta gent la redistribueixen. Però apareix la Guerra Mundial i, com que Anglaterra necessita soldats d'on te sigui, agafa molts soldats entre els Kikuyus, que és la raça dominant a Kènia, i els porta als seus exèrcits, i aquests van agafant experiència militar, però, a més, és important, agafen consciència política i fan créixer el descontentament. De moment, com que no tenen armes ni un territori on amagar-se, doncs intenten pels camins normals. El 1944 aconseguiran tenir el primer representant, el primer Kikuyu, a les institucions polítiques de Kènia. El 1947 hi ha una Unió Africana de Kènia que intenta ser un partit oriund d'allà, una mena de, diguem-ne així dit, un partit nacionalista de Kènia, que tots són Kikuyus i funden el Mau Mau. El Mau Mau, com que ja són molt supersticiosos, fan un jurament de lleialtat i llavors doncs, ha mort amb aquesta gent. No? Es bateja com l'exèrcit d'alliberament de la terra de Kènia i comença a fer una revolta, però de moment sense massa problemes pels anglesos. Perquè dintre d'aquest grup del Mau Mau hi ha dues ales. Hi ha una ala que és la passiva, que sí, dona diners, dona suport, dona informació, però no participa, i una altra que és la branca militant, no militar, sinó militant, que s'estableix als boscos de les muntanyes a Verdare i que constitueix poc més o menys unes bandes que ara en diríem terroristes en aquell moment, doncs, bueno, deien que eren... Però el govern de Kènia, el govern anglès, vaja, perquè allò és una colònia, el 1950 declara fora de la llei aquest partit, el UAK, la Unió aquesta africana de Kènia, i, per tant, els Mau Mau queden allò sense protector ni sense ningú. I comencen a fer accions menors, de moment sense víctimes, ignorades pel govern, però el govern ja fa coses. Una d'elles que fan és atacar el Mau Mau, i el Mau Mau respon el 1952 assassinant el líder de la facció pro-britànica dels Kikuyus, en Waruhi, que això generarà que llavors doncs els altres creïn unes forces, es declara l'estat d'emergència, i l'altre creen un batalló que combat aquests, diguem-ne, terroristes, no? Què passa aquí? Que llavors, per poder-ho fer, necessiten més tropes, demanen tropes als inglesos, demanen tropes a Egipte, envien uns quants batallons de fusellers que reforcen tot allò, i munten l'operació Jock Scott, amb la que detenen un munt de dirigents del Mau Mau, entre ells el més conegut, el que serà més conegut, Kamau Bangeni, que acabarà dient-se Jomo Kenyatta i serà el president del país. El Mau Mau... també respon amb tot això, i respon amb una doble vessant. Una, atacant els anglesos, però aquests menys, no? I sobretot atacant els Kikuyus, que són, ells els consideren traïdors, que treballen al govern o són terratinents, i aquests Kikuyus que són atacats generen unes forces defensives, unes forces paramilitars a la Home Guard, que es van esbatussant uns amb els altres. De fet, el govern, les muntanyes a Verdale, doncs el declara una zona restringida on l'exèrcit pot fer el que li doni la gana, i a més, el Mau Mau respon amb dos atacs, un a Naivasha, que allibera 173 presoners dels seus, i un altre a Lari, on mata 74 persones considerades traïdores o considerades col·laboracionistes. Arriba el judici del Jomo Kenyatta, que ja ha estat jutjat, i el sentencien a 8 anys de presó, i llavors, clar, ja la revolta augmenta i arriben tropes britàniques manades pel general George Erskine, que l'ha anomenat directament el Winston Churchill, i comencen a fer de les seves, no? Amb una d'aquestes incursions tenen la sort dels anglesos de detenir el líder Waruhui Tote, que ha conegut també com el general China, que els hi acaba cantant l'estructura del Mau Mau, i fruit d'això, què decideix el govern i l'exèrcit britànic? Doncs tancar la capital Nairobi, fa una operació, aquesta que dèiem al començament, l'operació en Bill, durant 6 setmanes arrepentina la ciutat de dalt a baix i detenen fins a 20.000 membres del Mau Mau. Llavors, amb tot això, què passa? Que el Mau Mau va quedant debilitat, com que ja no té ningú a la ciutat i no té reforços, cada vegada està més fotut. A més, per acabar-ho d'arreglar, el 21 d'octubre de 1956 li detenen el cap suprem, el de Dan Kimati, i queden allò amb una mà davant i una mà darrere. I els anglesos aprofiten per fer el salt enrere, retiren l'estat de secció, es tornen una mica humanitaris i tal, i finalment el 12 de gener de 1960 retiren l'estat d'emergència després de que morissin 10.000 guerrillers, 2.400 persones lleials al govern i només 63 europeus. La conferència de Lancaster donarà la independència a Kènia. I com que hem parlat d'Àfrica i hi ha un senyor que en un moment determinat, en Paul Simon, es va enamorar d'Àfrica, recordeu aquell famós disc de Graceland, allà hi ha una cançó que parla, que porta per títol, vaja, Under African Skies, sota els cels africans, que ens sembla que hi va, com en ell el dit, en aquest repàs a la història del Mau Mau. Paul Simon, Under African Skies.
Joseph's face was black as night. The pale yellow moon shone in his eyes. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked his days under Africa's skies. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Take this child, Lord, from Tucson, Arizona. Give her the wings to fly through harmony, and she won't bother you no more. This is the story of how we begin to remember. This is the powerful pulsing of love in the vein. After the dream of falling and calling your name out, these are the roots of rhythm, and the roots of rhythm remain. Da boom ba boom ba boom ba oh. Da boom ba boom ba boom ba oh. Da boom ba boom ba boom ba oh. His path was marked by the stars in the southern hemisphere, and he walked the length of his days under African skies.
El 27 d'abril de 1832, el dia que, a prop de la ciutat d'Alger, la Legió Estrangera Francesa fa la seva primera acció, podríem dir, s'estrena, i no precisament en un fet militar, però bé, és el que hi ha. Però què és la Legió Estrangera Francesa? La Legió Estrangera Francesa és un servei militar de l'exèrcit francès que va crear el darrer dels Borbons, el Lluís Felip d'Orleans, el 9 de març de 1831. I el va crear amb la idea d'agrupar en una sola força militar tots els estrangers que havien entrat a servir a les forces armades franceses. De fet, va ser també un mitjà perquè molta gent obtingués la nacionalitat francesa, perquè quan portaves 3 anys servint a la Legió Estrangera Francesa, podies demanar la nacionalitat, o pots demanar la nacionalitat francesa, o bé, si intervens en alguna acció militar i et fereixen, doncs pots reclamar ser francès per sang vessada, o sigui, la sang et dona dret a tot això. Però en el fons hi havia una altra història, i és que en Lluís Felip d'Orleans intentava crear un imperi colonial, i és clar, enviar els francesos a l'imperi colonial era molt impopular, i va dir, calla, si creo aquesta força, aquesta és la que puc enviar als llocs aquests. Però sense poder intervenir a França. Per això la primera acció, que no és de gran rellevància, es va produir a Algèria el 27 d'abril de 1832, perquè de fet va estar un parell d'anys que no acabava d'arrencar la idea. De fet, s'hi apuntava gent, naturalment que s'hi apuntava gent, però també es desapuntaven molts, desertaven molts, i una mica lo dao por lo tocao, i llavors van necessitar fer algunes accions. Curiosament, la primera acció que es va fer era que França volia ajudar a la reina Isabel II en la seva lluita contra els carlins. Però, clar, no podia enviar l'exèrcit francès, perquè llavors hauria sigut ficar-se en casa d'un tenot de manen. I va dir, calla, si tinc allò de la Legión Extranjera, carai, els hi enviarem aquells, i com que no és un exèrcit oficial, això cola. I efectivament, el 28 de juny de 1835, la Legión Extranjera aquesta es posada a disposició del govern espanyol amb el nom de Divisió Auxiliar Francesa, i arriba a Tarragona el 17 d'agost de 1835 del mateix any amb 4.000 homes, però es comet l'error llavors de repartir-los per allò d'integrar-los dintre de l'exèrcit espanyol i tot això, malgrat que ells sempre van ser tractats com els argelins, no? Es trasllada a Lleida el 25 d'agost del mateix any, i llavors serà qui portarà bàsicament tot el pes de les operacions a la zona de Catalunya i Aragó, amb fortes baixes, però, clar, era gent venjativa, no? I comencen a haver-hi fusillaments i tortures dels carlins que detenen o que es rendeixen, no? I els carlins diuen, bueno, doncs ara tot qualsevol legionari que l'enganxem, doncs també el fusillarem. O sagui que la cosa és bastant, bastant sagnant. Fins que el 1838, en concret el 8 de desembre, l'operació ja es dona per acabada, quan queden només 500 homes que o tornen a França o es tornen a apuntar a la Legió. No és una operació militar que li dongui molt de prestigi. El prestigi, en realitat, l'agafaran a Mèxic. Sabeu que a França hi ha un moment que envaeix Mèxic, i el 30 d'abril de 1863 hi ha una patrulla, la patrulla del capità Jean d'Anjou, que són 62 soldats i 3 oficials, que és atacada per uns 2.000 mexicans, i que la sitien a l'Hacienda Camerón. Allà lluiten amb molta energia, amb molta valor, fins que els maten pràcticament tots i només queden 6 legionaris supervivents i que no tenen munició ja. I els hi diuen, rendiu-vos, i diuen, no, nosaltres no ens rendim, nosaltres som de la Legió. Llavors què fan? Calen les baionetes i surten allò a lluitar amb la baioneta. Els altres, amb un gest humanitari, doncs els hi disparen a les cames, on sigui, allò ferits, que no puguin, i els fan presoners. I el general mexicà Francisco Milán diu, no, vosaltres tornareu a França amb honors i escolta. I agafa una part dels seus soldats i els diu, vosaltres sou responsables d'acompanyar aquesta gent fins a França. I aquí és quan es comença a forjar l'heroïcitat de la Legió. Hi ha un altre punt important de la Legió, que és la guerra franco-prussiana. La guerra franco-prussiana, com deia, el decret fundacional de la Legió impedia que lluitessin a França. Però quan cau el Napoleó III a Sedan, França es queda sense exèrcit, i com que no té exèrcit, com es pot defensar? I llavors diuen, calla, si tenim la Legió aquesta que d'això, i la Tercera República Francesa, els hi permet que entrin a França i que intentin lliurar alliberar París, cosa que no aconseguiran, però sí recuperar Orleans i tot això, i per tant posar-se al servei de França. Després vindran les guerres mundials, on naturalment que la legió tindrà un paper importantíssim, i ho rematarem amb les guerres d'Indochina, famosa batalla de Dien Bien Phu, on la legió és precisament on rep la palissa més gran de la seva història i entra una mica en perill d'extinció, que afortunadament després es recupera. I els legionaris, com hem vist, eren motiu d'orgull, eren motiu de... es pensaven que eren grans d'això. Fins i tot se'ls hi van dedicar cançons. La mateixa Edith Piaf va dedicar una cançó a un legionari amb qui, suposadament, havia passat una nit d'amor mítica, allò per l'ardor de guerrero del senyor. Per tant, ens sembla oportú ara aquí callar una estoneta i deixar-vos escoltar l'Edith Piaf amb el seu Mon Légionnaire.
Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passent les orages. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou portait, pas vu, pas pris. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, il mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts. Dans le ciel passaient des nuages, il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin, mon légionnaire. On irait loin tous les deux dans quelque pays merveilleux plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
28 d'abril de 1969, el dia que a França dimiteix com a president de la República d'aquell país el general Charles de Gaulle. Sí, efectivament, és l'any 69 i, per tant, això és conseqüència dels fets del maig del 68. Per tant, hem de tirar enrere fins al començament del 68, fins al 8 de gener, quan el ministre de Joventut i Esport, François Missoff, és esbroncat a la Universitat de Nanterre per un grup d'estudiants on destaca un cridaner estudiant de Sociologia que porta per nom Daniel Cohn-Bendit. Més endavant, el mes de març, el 22 de març, per ser més exactes, del 68, un grup d'estudiants, en el que també hi ha Cohn-Bendit, es tanquen a la Universitat de Nanterre i va la policia, els llença, els fa fora la policia, i ells decideixen crear el moviment 22 de març, que es anirà mobilitzant durant tot aquell any. Hi ha hagut protestes a Nanterre per la detenció d'estudiants i el dia 28 el degà ordena tancar la facultat. Els estudiants diuen que boicotejaran els exàmens i s'enfronten amb els altres estudiants, diguem-ne, oficialistes, amb la qual cosa hi han incidents greus al barri llatí. El 3 de maig del 1968, 8 estudiants, inclòs Cohn-Bendit, es congreguen allà, fan una assemblea amb els estudiants i arriba la càrrega de la policia i aleshores ells fan una crida a la vaga, demanen la retirada de la policia i que es torni a obrir la Sorbona. Els criden al comitè de disciplina de la universitat el 6 de maig, hi ha una altra manifestació, aquesta ja acaba a bufetades i a barricades per tot el barri llatí, i arriba fins i tot a l'Eliseu. I el dia 10 es produirà la famosa nit de les barricades, quan les negociacions amb la Sorbona, amb la universitat, fracassen, les autoritats no deixen anar els detinguts, la policia entra a saco ferint centenars de persones i desplega fins i tot carros brindats per París. Tot això porta com a conseqüència, naturalment, la declaració, la convocatòria d'una vaga general el 13 de maig de 1968. Una vaga que convocarà més de 200.000 persones al carrer i pararà 9 milions de llocs de treball arreu de França. Grups d'estudiants van a la Sorbona, que es havia reobert per ordre específica de Pompidou, ocupen la Sorbona i creen una comuna. Mentrestant, per la seva banda, els obrers de Sud Aviació i de Renault ocupen les fàbriques i la vaga, doncs, va paralitzant tota la França industrial. Els estudiants intenten unir-se i associar-se amb els treballadors, però la cosa no funciona. Els treballadors volen altres coses que els estudiants i, de fet, la vaga d'estudiants, doncs, no creix i, en canvi, la vaga de treballadors puja com l'escuma, s'hi afegeixen els controladors aeris, els miners del carbó, els empleats del gas, de l'electricitat, fins i tot els periodistes de ràdio i televisió. I molts d'aquests centres es constitueixen en assemblees permanents. El 25 de maig de 1965, el Pompidou accepta negociar amb els patrons, els sindicats i ells, el govern, i s'acaba amb uns acords, però la majoria d'obrers rebutjaran i, per tant, continuarà la tensió i demanaran la dimissió de De Gaulle. De Gaulle, mentrestant, que no s'ha bellugat, el 29 de maig agafa el cotxe, se'n va fins a Baden-Baden, on hi ha el general Massu, que és el comandant de les forces de l'exèrcit francès a Alemanya, sembla ser per consultar-li sobre la possibilitat d'un cop militar, i quan torna a París parla per ràdio a tot el país. Diu que ell no pensa dimitir, però que el que sí que farà és dissoldre l'assemblea i convocar eleccions en 40 dies. Això no calma els ànims, els modera una mica, els disturbis continuen, sense tanta virulència, però bueno, precisament aquests disturbis fan que el De Gaulle dissolgui i legalitzi l'extrema esquerra i prohibeixi manifestacions de treballadors, però s'arriba a trompes i repicons, s'arriba el dia 23 i el dia 30 de juny a les eleccions. Es fan les eleccions i guanya el general De Gaulle de carrer. La Unió de Demòcrates per la República, la UDR, guanya de carrer, el Partit Comunista s'ensorra, el Partit Socialista del Mitterrand també, i el De Gaulle comença una política de reformes profundes que fa que l'abril de 1969 decideixi sotmetre a referèndum un projecte que reestructura l'estat francès, regionalitza l'estat francès, el descentralitza i tot això. Curiosament, però, els francesos voten majoritàriament no, i De Gaulle, que per tossut ell, el 28 d'abril, com us deia, de 1969, anuncia que es retira, que se'n va, que allà terra deixa el gec i que els francesos ja s'ho faran. Iniciant així un final de generació de líders europeus que havien pujat després de la Segona Guerra Mundial. I com que tot aquest sarullo, tot aquest barullo s'ha produït a París, doncs hem buscat una cançó que parli de París. Hi ha una cançó del nostre admirat Jacques Brel que porta per títol Les Prénoms de Paris, és a dir, Els Noms de París, que, mira, sempre va bé una miqueta de música relativament tranquil·la. Aquí teniu, doncs, Jacques Brel, Les Prénoms de Paris.
Le soleil qui se lève et caresse les toits et séparit le jour. La Seine qui se promène et me guide du doigt et séparit toujours. Et mon cœur qui s'arrête sur ton cœur qui sourit et séparit bonjour. Et ta main dans ma main qui me dit déjà oui et séparit l'amour. Le premier rendez-vous à l'île Saint-Louis, c'est Paris qui commence. Et le premier baiser volé aux Tuileries, et c'est Paris la chance. Et le premier baiser reçu sous un portail, et c'est Paris romance. Et deux têtes qui tournent en regardant Versailles, et c'est Paris la France. Des jours que l'on oublie, qui oublie de nous voir, et c'est Paris l'espoir. Des heures où nos regards ne sont qu'un seul regard, et c'est Paris miroir. Rien que des nuits encore qui séparent nos chansons, et c'est Paris bonsoir. Et ce jour-là enfin où tu ne dis plus non, et c'est Paris ce soir. Une chambre un peu triste où s'arrête la ronde, et c'est Paris nous deux. Un regard qui reçoit la tendresse du monde, et c'est Paris tes yeux. Ce serment que je pleure plutôt que ne le dis, c'est Paris si tu veux. Et savoir que demain sera comme aujourd'hui, c'est Paris merveilleux. Mais la fin du voyage, la fin de la chanson, et c'est Paris tout gris. Dernier jour, dernière heure, première larme aussi, et c'est Paris la pluie. Ces jardins remontés qui n'ont plus leur parure, et c'est Paris l'ennui. La gare où s'accomplit la dernière déchirure, c'est Paris fini. Loin des yeux, loin du cœur, chassé du paradis, et c'est Paris chagrin. Mais une lettre de toi, une lettre qui dit oui, et c'est Paris demain. Des villes et des villages, les roues tremblent de chance, c'est Paris en chemin. Et toi qui m'attends là et tout qui recommence, et c'est Paris, je reviens.
El 29 d'abril de 1899, el dia que a la ciutat nord-americana de Washington neix Edward Kennedy Ellington, el gran i gran immens músic de jazz d'aquell país. Era fill de James Edward Ellington, que era un majordom de la Casa Blanca, i de Daisy Ellington, tots dos aficionats al piano. I, de fet, agafen el nen i quan encara només tenia 7 anys ja el posen a agafar les lliçons de piano de Marietta Clinscales, i la seva mare es preocupa molt de la seva educació, diguem-ne, mundana, allò de saber-se comportar, de manera que els amics acaben fent-li, enfotent-se'n d'ell i apodant-lo Duke, per les seves, pels seus modus refinats, i al final li quedarà Duke Ellington. Ell, de fet, va a la Armstrong Technical High School per estudiar per enginyer a Washington, però treballa com a venedor de cacauets els dies que hi ha partit de béisbol. El 1914 ja va fent aquestes feines d'hostaleria, per dir-ho així. El 1914 composarà d'oïda la seva primera peça, Soda Fountain Rack, que, bueno, anirà... Perquè ell d'amagat va a les sales de billar de la zona, que són, eren de mala nota, però ell s'hi cola, i allà sent els pianistes tocar, el ragtime i totes aquestes coses, i llavors ell, a l'estiu, quan marxen de vacances amb els pares, doncs aprèn a llegir i escriure partitures i comença a tocar en petits concerts a clubs de la zona. Fins al punt de que quan a l'any 1916 li ofereixen una beca d'estudis artístics a l'Institut Pratt de Brooklyn, ell diu que no la vol, i a més abandona els estudis a la Armstrong, aquesta Technical High School, i sense graduar-se, diu, els pares li diuen, home, però no, i se'n va a fer d'això, de músic, amb feines ocasionals, i llavors toca a balls i toca sempre com a pianista. El 1917 formarà el seu primer grup, The Duke's Serenaders, que toca tota la zona de Washington i tal, interpreten, van a bodes, bautissos i comuniones, allò que en diríem normalment, no? Es produeix un fet, llavors, que el bateria, amb el qual tenia molt bona sintonia, en Sonny Greer, marxa, se'n va cap a una orquestra de Nova York, i ell decideix doncs, que s'ha acabat una època, i se'n va cap a Harlem. Se'n va cap a Harlem, on busca altres formes de tocar, veu que hi ha altres formes de ballar, hi ha el teatre musical. Allà es fa amic de Willie the Lion Smith, un pianista molt famós en els ambients així undergrounds, que l'ajuda, però al final veu que allò no és lo seu i se'n torna cap a Washington. Però a l'any 1923 farà un concert a Atlantic City i els productors que l'escolten li diuen, escolta, per què no vens un dia al Club Exclusive de Harlem i ens fas un concert, aviam què passa i tal. I el tio va al Club Exclusive de Harlem, toca i, carai, tots queden absolutament seduïts i li fan una oferta, un contracte per 4 anys al Hollywood Club de Broadway amb la Black Sock Orchestra, només amb una condició, que primer siguin 7 membres, que miri de fer una gran orquestra, perquè és una època que estan de moda les grans orquestres. I ell crea un grup que és els Washingtonians, dels de Washington, que l'any 1924 s'hi posa al davant i fa les primeres gravacions, les primeres 8 gravacions, com Duke Ellington, i la Kentucky Club Orchestra. L'orquestra que va creixent, ja té 10 músics, amb col·laboracions ocasionals, tan populars o tan populars en aquell moment, però que després seran importants, com Sidney Bechet. El 1926 entra en contacte amb un agent editor, en Irving Mills, que li aconseguirà sessions de gravació. Penseu que és el moment en què els discos estan començant a sortir com a rosquilles, i per tant li aconseguirà sessions de gravació amb molts dels segells d'aquella època. Victor, Columbia, Paté, Brunswick, ARC, etc. i amb grups diferents, i per tant el Duke Ellington comença a agafar una certa popularitat. Això coincideix amb que l'any 1927 el King Oliver, el mític pianista i trompetista King Oliver, trenca amb el Cotton Club de Harlem, i el Mills fa mans i mànigues per aconseguir-hi una audició amb Ellington, que el fitxaran, però el fitxaran a canvi de què? De que faci l'orquestra més grossa. Ja deixen de ser de 10, ja passen a ser a 11. I el 4 de desembre de 1927 fa la primera actuació. Una actuació que li proporciona immediatament una emissió setmanal de ràdio de costa a costa, que, evidentment, el fa molt popular. A part d'això, treu la seva primera cançó d'èxit, el Creole Love Call, la trucada d'amor dels creols. Té un contracte exclusiu amb l'empresa discogràfica Brunswick, que durarà fins a l'any 1936, i allà començarà a treure èxits com la Sophisticated Lady, Solitude, Innocent Temel Mood, i començarà a fer les seves populars rapsòdies. Però són mals temps per les grans orquestres i allò es comença a encongir. Per sort, ell, el 1939, establirà col·laboració amb Billy Strayhorn, que el tornarà a pujar cap amunt, i incorporarà molts solistes, Ben Webster, Jimmy Blanton, etc. I tindrà una segona època de glòria quan el 7 de juliol de 1956 faci una actuació al Newport Jazz Festival, que el portarà altra vegada a la fama gràcies al Diminuendo in Crescendo in Blue, la incorporació de Paul Gonsalves, una portada que li dedica la revista Time, i l'àlbum que edita d'aquella actuació a la Columbia Records, que es convertirà en el més venut de la carrera d'Ellington, que continuarà fins a la seva mort el 24 de maig de 1974. I, naturalment, un home que fa aquestes cançons ha de tenir versions per tots els gustos i més. La Ella Fitzgerald catalana, és a dir, la Núria Feliu, també va fer una versió de la popular Setting Doll, Nina de Seda, que és la que posem per acompanyar aquest record del mític, mític, mític Duke Ellington. Núria Feliu, Nina de Seda.
La primera, com saps lluir la cigarrera, el ron són les ungles i una foc. Atents el teu dia, la sauna, la barberia, la gent ja et vessa d'amors per jo. Ets tan polit que t'empi per saber que hi ha gent de debò. Mai no has sentit com t'estripa la vida el riure i el plor, i en saps el so. De seda fina et cau per parella una nina. No temis, no tenen. Que hi ha gent de debò. Mai no has sentit com t'estripa la vida amb el riure i el plor, ni en saps el so. De seda fina et cau per parella una nina. No t'he vist, no tenen el cor en
d'abril de 1938, el dia que fa la primera aparició en públic, no encara amb el nom oficial de Bugs Bunny, però el conill de la sort, Bugs Bunny, en aquesta primera aparició, amb el nom de Happy Rabbit, el conill feliç. Però, de fet, com la majoria de coses en aquest món, no sembla que la figura de Bugs Bunny sigui una figura original. De fet, encara que es dona per oficial que el va crear en Tex Avery, podria venir d'un personatge de la Disney, un conill anomenat Max Hare, que va ser dissenyat per Charlie Thorson en una d'aquelles simfonies tontes que era La llebre i la tortuga, basada en la fàbula d'Aesop, on el conill Max empaita una tortuga, la tortuga Toby, fan una carrera i bueno, hi ha tot un és d'això, i una pel·lícula, un curt, vaja, que va guanyar l'Oscar del millor curtmetratge animat l'any 1934. Però, de fet, això s'amaga i Happy Rabbit, que és el conill feliç, que és el prototip de Bugs Bunny, va aparèixer per primer cop, com diem, el 30 d'abril de 1938, amb un curt que es deia Porky's Hard Hunt, que és el Porky, el que hi ha de nuevo viejo, el Porky que anava a caçar i empaitava un conill, i que, bueno, una feinada que no vegi, saps? I es tornava boig, i llavors aquell conill, que era blanc, va començar amb la veu del Mel Blanc, que és el que després es quedaria, també hi faria la veu del Pájaro Loco. La segona aparició es va produir al cap d'un any, amb un altre curt, Prest o Change, on feia d'ajudant d'un mag de Shamfu que el defensava de dos gossos. Va fer una tercera pel·lícula, encara com a Happy Rabbit. La pel·lícula es deia Harum Scare, dirigida per Dalton i Harvey, i allà ja va canviar de color, i ja es va tornar de color gris, es va estilitzar, va començar i va cantar per primera vegada, i per primera vegada es va disfressar de dona, cosa que després faria bastant sovint. La companyia filmogràfica va dir, bueno, aquest personatge ja està bastant rodat, per tant ja podem tirar endavant, i el 27 de juliol de 1940, amb una pel·lícula, amb un curt de Tex Avery, apareixerà per primera vegada amb el seu nom, Bugs Bunny, apareixerà el conill i farà per primera vegada la famosa sortida del cau, aquella que surt, mira una banda, mira una altra mentre mossega una pastanaga, es mira el caçador, que es diu Elmer Grunyón, i li pregunta aquell mític, ¿qué hay de nuevo, viejo? I aquest serà el primer curt oficial de Bugs Bunny. Amb el temps, en 2 anys, es convertirà en la principal estrella de la sèrie Merrie Melodies, que originalment estava pensat per inventar personatges, per crear personatges, però Bugs Bunny té tal acceptació que, bueno, fan una pel·lícula darrere l'altra. I, a més, com que és el moment de la guerra, el trien per promocionar els bonus econòmics que comprava la gent, els bonus d'ajuda a l'exèrcit dels Estats Units durant la guerra, els Any Bonds. Fa un spot publicitari de 2 minuts que es passa a tots els cines, i ell vestit de soldat americà, i llavors, clar, que fan? Potencien la seva imatge i comencen a fer curs on s'esbaralla amb Hitler, s'esbaralla amb els japonesos, s'esbaralla amb Goering, o simplement es disfraça com a Super Rabbit, es disfraça de marine i va amb accions de guerra, i això els marines el fan membre honorari, i ell aconsegueix una grandiosa popularitat. Després de la guerra es retira una mica, encara que apareix els Looney Tunes i continua apareixent els Merrie Melodies, fins que l'any 1964 fa l'últim curt. Després apareixerà en pel·lícules, l'hem vist en pel·lícules com Qui va enganyar a Roger Rabbit, o l'Space Jam, que surt amb el Michael Jordan, el Roger Rabbit comparteix amb el Mickey Mouse, i fins i tot l'any 1958 guanyarà un Òscar, com havia guanyat el seu predecessor de la Disney, amb el curt Fails Hard. Bueno, és igual, el curt que sigui, ell fa un soldat medieval que combat contra el Yosemite Sam, aquella mena de bandido amb pelut i molt d'això, i guanya l'Òscar el millor curt animat, com dèiem, i a més, la Biblioteca del Congrés d'Estats Units tria les seves pel·lícules, considerant-les culturalment significatives, i les preserva al seu Registre Nacional de Pel·lícules com a primer dibuix animat que aconsegueix aquest honor. Naturalment, el Bugs Bunny Show passa a la televisió el 1960, agrupant els curts i fent coses noves i tal, i el 1989 mora Mel Blanc, que és el que li va donar aquella veu característica, i comencen a fer-se en programes especials basats en curts revisionats, basats en totes aquestes coses. Mentrestant, també la Western Publishing obté, o havia obtingut la llicència de publicar-lo en revista o en còmic, i de l'any 52 a l'any 62 doncs va sortint. Llavors, el 1990 serà la pròpia Warner Bros. La que es quedarà amb aquesta figura. El negoci és el negoci. I els conills són els conills. I, per tant, buscant una cançó d'un conill, volíem posar una cançó del propi Bugs Bunny, que canta amb el Pato Lucas, però no ens ha semblat una cosa massa així adient per tancar el programa. Avui volíem posar una nota de nostàlgia. Més que res, perquè ja arriba la primavera, tots estem poc o molt enamorats. I tant el Toni com el Goretti, com el Marc i com jo, el Francesc Morgades, doncs vam decidir buscar un conillet mític. Ja sabeu de qui parlem. Parlem del conillet del Serrat. No del conillet del Serrat, sinó de la cançó del Serrat que porta per títol Conillet de Vellut. Per tant, amb ella us deixarem, tot desitjant-vos una bona setmana, que hagi gaudit d'aquest programa, que hagi sigut del vostre plaer, i tornem la setmana que ve. Recordeu que tot això després ho pengem a la pàgina web. Joan Manuel Serrat, Conillet de Vellut.
Era suau com el vellut i pura gosa com un conill menut. En Snoopy era el seu heroi i li agradava jugar com un noi. I de la mà em duia amunt i avall sense parar. Com un estel fent tombarelles pel cel, és maco el temps d'estimar. I no va ser aquell un temps perdut, conillet de vellut. Però el conill fora del niu m'enganyava amb qualsevol objectiu. Se'm perdia en el fogat d'una Nikon o una Hasselblad. Calia triar o tocar el dos o fer un ménage a toi. Però això és immoral quan s'és un home com cal, ibèric, mascle i cristià. I em vaig quedar sol i fotut, conillet de vellut. Nela el Voga
i el Harper's Bazaar t'afusellen en cada exemplar. Diuen que t'ha dat un lloc en Richard Avedon a New York. No et pots queixar, el que somiaves ja ho tens a la mà. Et coneix la gent, t'estima un adolescent i un iaio et vol adoptar. Ets feliç amb el teu nou duro. Cel obert, Déu que és bo i que sap el que he sofert. M'ha deixat els seus consells en un aparador de Can Castells i m'he comprat el llibre La fotografia és un art. I abans d'un mes seré millor que en Pomés, ja saps on em trobaràs. 203 8282 Conillet. Sense un romanç, un i un rebut, un illet de vellut.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.